Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. El president turc Recep Tayyip Erdogan ha parlat aquesta nit amb el seu homòleg iranià Masoud Pezeshkian per demanar-li que el seu país no torni a violar l'espai aeri turc amb míssils, com ha fet aquest dilluns. Les forces de l'OTAN han destruït el míssil iranià abans que caigués en territori turc. És la segona vegada que passa en pocs dies. Erdogan li ha dit al president de l'Iran que els atacs contra països de l'Orient Mitjà no beneficien ningú. Abans de la conversa, el president turc havia dit que la bona relació entre Turquia i l'Iran està en risc.
L'Iran està prenent mesures provocadores que posen en perill la relació d'amistat amb Turquia.
Mentrestant, Israel manté la pressió militar tant a l'Iran com al Líban, on el balanç de morts frega ja els 500. L'exèrcit israelià ha anunciat aquesta nit que ha llançat una nova onada d'atacs aeris a Teheran. De fet, poc abans de la mitjanit, s'ha sentit una potent explosió a la capital iraniana. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
Donald Trump diu que la guerra contra l'Iran acabarà molt aviat i que l'operació militar iniciada fa 10 dies va molt avançada sobre els plans inicials. A la primera roda de premsa que ofereix des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà, Trump anuncia que relaxarà algunes sancions per fer baixar el preu del petroli.
El preu del petroli precisament atura l'escalada després que Trump hagi assegurat que la guerra està a punt d'acabar i pel compromís del G7 estabilitzar els mercats. Aquest dilluns el barril de Brent s'ha arribat a cotitzar a $119 abans de començar a baixar fins a prop dels 90. A les benzineres, la gasolina costa 15 cèntims més per litre que abans dels atacs a l'Iran, i el gasoil 30 cèntims. El gas ha doblat el preu i la llum es paga aquest dimarts el preu més alt dels últims 12 mesos.
Educació firma un acord amb Comissions Obreres i la UGT per millorar un 30% el complement salarial dels docents. Un acord que no han avalat ni l'USTEC ni professors de secundària, els dos sindicats majoritaris, perquè el consideren insuficient. Això vol dir que mantenen les vagues convocades durant tota la setmana que ve.
Pugen un 26% les denúncies per fugues voluntàries de menors de 12 anys. En total, l'any passat, els Mossos van gestionar una mitjana de 10 desaparicions cada dia, una xifra molt semblant a la del 2024. La majoria, un 98%, es van resoldre. El nou Museu Nacional d'Art de Catalunya tindrà un passadís cobert que connectarà el Palau Nacional amb el Palau Victòria Eugènia.
El projecte d'ampliació contempla la reorganització dels espais i passar dels 49.000 metres quadrats actuals de superfície a gairebé 71.500. Aquest dilluns el projecte s'ha presentat davant les tres administracions responsables de l'equipament en un dia qualificat d'històric. Pel director del MNAC, Pepe Serra, per fi es completa la missió original del MNAC.
L'ampliació farà possible per primera vegada la missió del museu, que és mostrar tot l'art, tota la creació artística feta a Catalunya al llarg de la seva història fins a l'actualitat.
L'obra té un pressupost de més de 112 milions d'euros i començarà a principis del 2028.
Esports, l'Espanyol continua sense guanyar aquest 2026. Els blanquiblaus han empatat a una casa contra l'Oviedo, que és cué de primera. Els asturians s'han avançat a principis del partit i l'Espanyol s'ha bolcat a l'atac. Ha rematat 28 vegades a porteria, però només ha aconseguit un gol, el de Quique García, al minut 36. Tot i aquesta mala ratxa de resultats, els de Manolo González continuen setens, amb 37 punts i a 3 punts de les places que donen accés a Europa.
El Barça, Joan Laporta, diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Víctor Font està utilitzant Xavi Hernández i s'ha felicitat per haver prescindit de l'extècnic i exjugador blaugrana.
I en el terreny esportiu, l'equip de Hansi Flick juga aquest dimarts l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions al camp del Newcastle anglès. El vestidor blaugrana es mentalitza per evitar repetir el partit de semifinals de Copa al camp de l'Atlètic de Madrid. El partit és a les 9 del vespre i des d'una hora abans el podeu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio. Que no surti d'aquí.
Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Juliana Canet, bona tarda.
Bona tarda, nen.
Nen?
Marta Montaner, bona tarda.
Hola, rei.
Creieu que el que no surti d'aquí és molt diferent al desembre que l'abril?
No, sempre hi ha un motiu per estar excitats.
Oi que no fa cara de porter,
no?
En Roger?
Hi va haver un moment que l'Espanyol va pensar el mateix, que em feia cara de porter, i ja van cedir un altre equip.
T'ha agradat algú durant el programa, m'han dit?
Ai, ai, ai. És que hem fet una entrevista que he sentit que ell tenia ganes de fer l'entrevista, que a vegades tros entrevistats...
Tenia ganes de fer l'entrevista o tenia ganes d'estar prop teu?
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Nit dels Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Ja tornem a ser aquí, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, per les vostres preguntes, les vostres respostes o les vostres reflexions sobre el que us vingui de gust. També encara tenim pendent algun missatge de WhatsApp que ens heu deixat al 667-220-148. Aquests ja són escrits. Per exemple, la Montse, des del barri de Sants de Barcelona, fa referència a una de les qüestions que parlàvem ahir amb la Montse Virgili, amb motiu de la publicació del seu llibre Els moixons. Diu la Montse des de Sants, la iaia deia trencar les angines. Si tenia mal de coll, em feia un massatge al canell. Deia que les angines feia una petita boleta al canell que s'havia de trencar o desfer. I és veritat, abans a la redacció hi havia una persona, també una altra redactora, que deia, això m'ho feia la meva padrina, es trenquen aquestes boletes del canell i desapareixen les angines. Jo no ho havia sentit mai, de trencar les angines, no ho havia sentit mai, però cada dia aprenem coses en aquest programa. Ens truca al 93-207-474 amb una resposta a la Maria Teresa des de Vall d'Oreix. Bona nit.
Hola, bona nit. Una senyora que ha preguntat quan s'acabarà la Sagrada Família.
Sí, senyora.
Pues mira, resulta que aquest any és l'any que va morir el Gaudí, és l'any Gaudí. Mm. Va morir atropellat per un tramvia a Barcelona, mm.
Sí.
I llavors resulta que estan acabant una torre, que és la torre que es diu de Jesucrist, que diu que la inauguraran aquest any per ser l'any Gaudí.
Clar.
Però com que encara falten molts detalls escultòrics, amb tota la Sagrada Família, es calcula l'any 30 o possiblement l'any 34, 2034.
2030 o 2034, encara hem d'esperar.
Sí,
encara hem d'esperar,
sí, perquè des del 1882, que el bisbe Urquinaona de Barcelona va posar la primera pedra, i primer va començar... un altre arquitecte que volia fer una cosa tota gòtica, però ho va abandonar i llavors el Gaudí ho va agafar i el va construir amb sistema modernista, que era el seu estil.
Clar, molt bé.
Pues des del 1883, més de 130 anys que l'estan construint entre pauses entremig, per això.
Sí,
però
sí, sí.
Imagina't tu quin programa.
Imagina't, sí, encara han d'esperar uns anys.
Sí, però el Gaudí també va dir que havia de ser una basílica construïda amb donatius del poble.
Del poble, sí,
senyora.
Del poble.
Uh-huh. Molt bé. És això. Perfecte. O sigui, que per l'any 2030-2034, el que passa que aquest any inauguraran la Torre de Jesucrist per celebrar l'any Gaudí.
Molt bé.
Una senyora va preguntar, no por mucho madrugar amanece más temprano.
Sí, senyora.
En català es diu, no por molt matinar el sol més aviat sortirà, o no per molt matinar el dia amaneixerà més prest o més prompte el dia amaneixerà.
Molt bé. Val. Perfecte. Molt bé, Maria Teresa, doncs com sempre moltíssimes gràcies.
A tu.
Que adéu. Vagi bé. Bona nit. Adéu. En Pep des de l'Eixample. Bona nit, Pep.
Hola, Marta, què tal? Bona nit a tots.
Has sentit el Miguel Ríos o no?
Pues mira, acabo, com diu en Josep Lluís, acabo de despertar-me.
T'acabes de despertar. T'hem posat abans el que no havíem posat en el parc i l'hem posat avui.
Sí, bueno, aquesta cançó és molt maca.
És maca. No, tens tota la raó.
Sí. Pues bueno, dedicada a tots els oients.
Doncs vinga, ja està, dedicada a tots els oients. Digues.
L'altre dia vaig tenir una sorpresa molt grata, que en la ONCE tenim uns llibres digitals de la Biblioteca Digital de la ONCE, que tenim més de 300 llibres cada mes, els va canviant. I vaig tenir una sorpresa molt grata de 28 metres.
Sí, que ho sé que ara ha arribat ja, que ja el teniu, que el podeu escoltar.
Ah, això mateix.
Hosti, quina gràcia.
Hombre, qui és l'autora?
No ho sé, qui deu ser.
No? I després un altre també de 3 dies, no?
També?
Sí, tres... no, aquesta encara no l'han posada, però bé, ens diuen la biografia de la Marta Romagosa.
Sí, jo sé que en tenen uns quants.
Pues bé, no, estic amb ella, Marta.
Però aquesta, quina estàs llegint?
La de 28 metres.
Ah, estàs encara aquí, molt bé.
Sí.
Molt bé. L'altra és 3 nits, sí.
Això de l'indigent, aquesta, la noia i tal...
Ara no facis spoilers, tu, ara, eh?
Ah. Hombre, jo la vull recomanar a tothom.
Però acaba-la, ja la recomanaràs. Està molt bé, això.
Està bé, això. També anava a dir-te que a dintre dels teus oients hi ha uns quants que tenen molts llibres editats.
Ah, sí?
Sí. I bueno, és igual, deixem-ho aquí. No vull dir ni... Si és... Hi ha senyors i senyores.
Mira, avui farem una proposta als oients que té a veure amb això, després la faré, a veure si s'animen, per una cosa que farem de cara a Sant Jordi, a veure si s'animen.
Pues estic escoltant un llibre que ha escrit la Marta i m'agrada bastant.
T'agrada bastant, doncs jo com n'alegro, Pep, moltes gràcies.
I després també m'agradaria preguntar...
Digues.
...que quina empresa tinc que trucar, perquè estic cansat de trucar a empreses a Madrid per llegar una limusina i escolta'm, tu, el Gastón Varela no ho coneix ningú. I m'agradaria saber què ha passat amb el Gastón Varela. Igual li ha tocat el cuponazo del Dia del Padre, que són 17 milions per cupó.
Ai, em sembla que no,
de 17 milions d'euros. Igual li ha tocat també, i tu, el
podria Gastón ser, Varela. Podria ser, però...
Hombre, escolta'm, tot és il·lusió, no?
No, sé, sempre. No es pot perdre mai l'il·lusió, però jo crec que no li deu haver tocat, eh?
Sabeu en què s'assembla fer l'amor, però a l'amor ben fet, un bon polvo i un cupon de la ONCE?
No, què?
És que és la il·lusió de tots els dies. M'agrada el teu somriure.
És que m'encanta. En fi, em fa riure bastant, Pep, escolta'm.
Escolta'm, demà força Barça, eh?
Vinga, va, sí, a veure què passa demà.
Anem al Barça.
Molt bé, que vagi bé, Pep.
Avui.
Ah, sí, ara ja serà avui, clar, sí, aquesta ja pròxima aquí. Nit, sí. Vinga, que vagi bé.
Gràcies, Marta.
A tu, adéu. En Francesc, des de Granollers, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal? Digues.
Vull donar resposta amb una noia sobre què està acabant la Sagrada Família.
Sí,
mira,
sí.
En primer lloc, el braç que van col·locar ja fa ja mesos, el va col·locar el Toni Comella, el ceramista Comella de Granollers.
Ah, molt bé.
Vale. I després, ell i un altre xicot, que també és picapedrer, que es diu Jordi Urbany, que és íntim amb mi, que si vas a la pàgina de Granollers veureu que està fent i acabant la façana de de l'església que està aquí a la Sagrada Família, el que s'està acabant, sí, pues ho porta ell amb el seu fill i amb una altra noia, que es dediquen a això.
Perfecte.
I aquest xicot és de Dosrius.
De Dosrius.
I després, que ho sàpiga la gent, que ho estan acabant. I el Toni Comella també està participant, que és ceramista. I què més? Ah, sí. I després diu que avui ha estat a l'acte final del Víctor Font com a candidat a president del Barça.
Sí.
A la sala Tarafa, que aquesta sala ha sigut l'hospital de Granollers, el primer.
Hey.
Després s'han convertit en biblioteca. I aquesta sala, l'Ajuntament la lloga per fer events com aquests.
Sí.
O programes de ràdio i el que vulgueu.
Mm.
I dius, per acabar, que a partir de finals de maig, la gent que vulgui, trucant al museu, li faran tota una ruta de les muralles que s'estan acabant de restaurar i el terra. Es podrà seguir les rutes de les muralles de Granollers que hi havien hagut,
sí,
que les estan reparant i posant un terra nou perquè la gent sàpiga per on estaven les muralles.
Ah, perfecte, molt bé. Molt bé.
Vale, que ho sàpiga la gent de tot Catalunya que podran visitar les muralles trucant al museu amb una guia.
A partir del maig, veig. Sí, sí.
Sí.
Perfecte.
Perquè ara ho estan acabant, molt les obres bé. Aquestes.
Doncs molt interessant, Francesc, moltes gràcies
i
per compartir-ho.
I res més. Ah, i per cert, que avui guanyo el Barça.
Bé, bé, a veure.
Esperem que avui el Barça
ens
doni una sorpresa.
A veure si és veritat. Esperem que sí.
I una cosa, i per acabar, qui vulgui visitar una exposició de fotos antigues de la final de la Recopa del 76, a la planta baixa de l'Ajuntament podrà visitar l'exposició aquesta.
També.
Són fotos del mateix any de diferents fotògrafos.
Sí.
De la final de la Recopa del 76, que és fa 50 anys que es va guanyar.
Molt
i està... I l'ha muntat entre a l'Arxiu Municipal un home que es diu Paton Ferrer i l'ex-president del Balonmano del Granollers que es diu Pep Pujades. Josep Pujades.
Molt bé. Doncs ja està tot recomanat. Francesc, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt
bé.
Adéu-siau, bona nit. Va, que ens queda encara un missatge de WhatsApp que teníem pendent, de la Maria Josep des de Torrelles de Llobregat. Diu, fa 30 anys que me'n vaig a dormir amb vosaltres i fins ara no havia gosat participar en el programa. Carai. Diu, us escric per no despertar la família. Això ho entenem. Tinc una pregunta per fer-vos. Per què als restaurants i a molts altres llocs el lavabo per persones amb mobilitat reduïda el 90% de les vegades és el de dones? També hi ha homes amb discapacitat, oi? És una cosa que no acabo d'entendre. I ens diu, una petita queixa també, diu, tinc tot el dia posada Catalunya Ràdio, des de l'Ostrell fins a la nit dels ignorants, però hi ha una hora en què he de tancar la ràdio, les 12, diu, no puc, amb el programa de la Renaixença. Vaja, home. I no és pel Peyu, que m'agrada, és per aquella noia que sempre riu amb un riure forçat, escandalós, impertinent, riu per tot, per qualsevol cosa, faci gràcia o no en faci. És com si algú li hagués dit cada 10 segons fes ha-ha-ha. Ho sento i em sap greu dir-ho, però no la puc suportar. Ai, pobra. Després a la 1 torno a l'Elisenda, que m'encanta. Diu, disculpeu aquest rotllo i gràcies, Marta, per ser com ets. Tens una veu meravellosa. Ai, gràcies. Portes el programa amb molta professionalitat. No canviïs mai i espero continuar escoltant-te molts anys més. No ens fallis. Vaja, no tinc cap intenció. O sigui, vam començar el setembre i encara estem aquí. Així que, vinga, gràcies, Maria Josep, des de Torrelles de Llobregat. Una de la matinada i 19 minuts va que tenim ara mateix l'opció de conèixer més coses sobre la nostra parella de tercera generació. Vaja parella, és un trio perquè són dos nets i una àvia d'aquesta tercera generació.
Tercera generació.
Què s'han de dir? L'Anna, una àvia de 90 anys, i dos dels seus nou nets. En Nil, de 26, i la Laia, de 23. Hem quedat a casa l'àvia, al barri de Rocafonda, de Mataró, un pis on les parets i les estanteries estan plenes de premis de quan feia curses, maratons i caminades a peu de Mataró a Montserrat. I no va començar pas de joveneta, eh?
Jo sempre els dic, feu esport, que això, perquè he fet molt d'esport, però ho vaig fer de gran, eh? Com vaig tenir els meus fills ja criats, llavors vaig voler anar amb ells també a fer amb el meu marit, que era molt esportista, fa 10 anys que no hi és, però també era molt esportista, i anava amb els meus fills a fer muntanya, i jo, per què no hi podia anar jo? Doncs jo també em vaig decidir anar a córrer, i també anava a la muntanya, i amb ells a fer, bueno, n'he fet 14 muntanyes de 3.000 metres.
14 muntanyes de 3.000 metres?
Ho he fet de gran, eh? Tenia 40, 50 i pico d'anys. I he fet 3 maratons, 2 a Nova York i una a Mataró, i tinc 11 copes de la cursa del Corte Inglés, i de Mataró a Montserrat a peu amb una colla que érem 20 vegades de Mataró a Montserrat a peu. I també he corregut molt i he caminat molt. No em costava cap cèntim i és el que anava millor.
Anava millor físicament o mentalment també?
Sí, físicament i mentalment, perquè també m'agradava córrer tota sola i rumiava i disfrutava corrent, disfrutava, m'agradava molt, sí. I amb el meu marit també corríem, eh? Però ell també, ell feia moltes coses també, ell. Però jo m'anava pel meu compte. Sí, sí.
Per aquí a Mataró?
Per aquí a Mataró, sí. Perquè hi ha les muntanyes aquí a la vora. I sí, sí, m'anava. Fins que després em vaig apuntar, esclar, a moltes curses. Moltes curses, moltes. I m'agradava molt. El diumenge m'anava a córrer. I m'agradava molt.
Aquí el responsable de tota aquesta passió per l'esport va ser l'avi, que ja fa 10 anys que no hi és.
Era el meu marit, ja, com ens vam casar, com que es va engreixar una mica, com ens vam casar... I va buscar aquí a Mataró, hi ha un centre que es diu Centre Atlètic Laietània, i aquí va començar també a córrer. Va començar a fer atletisme i a córrer. I darrere d'ell, clar, com jo vaig poder fer-ho, com vaig poder fer-ho, tenia 47 anys, com vaig començar a sortir a córrer tota sola, també em va agradar molt. I ell, esclar, ell amb els seus fills, també, ell s'anava a la muntanya amb els meus fills, bueno, sí, jo em quedava a fer alguna coseta a casa, oi?, perquè tenia la meva mare. I esclar, ens agradava molt l'esport, molt, molt. El meu marit també havia fet entrenador de tennis, també havien fet tennis els meus fills. Ens agradava molt, sí, i aquest centre atlètic, la Iadània, d'allà, vam fer moltes curses, vam anar a fer la marató també des del centre atlètic, eh? Sí. També amb el meu marit, que ens agradava molt ballar, també vam guanyar una marató de ball. Sí, 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 perquè ens agradava molt el ball. El ball de saló, eh?
I amb uns avis tan esportistes, és normal que els fills i els nets també en siguin. D'entrada, en Nil ha heretat la passió per la muntanya.
Ara estic en l'escalada, sobretot a roca, però des de petit que sempre havia fet atletisme, durant no sé quants anys, a la Laietània, el mateix club que tota la família ha estat allà. I sobretot també caminar a la muntanya, és el que més... el mateix, em refà mentalment, sobretot. I bueno, jo me l'estimo molt.
És perquè ho heu viscut molt a casa, perquè els avis ho feien i perquè suposo sí. Que els pares, en definitiva, també, perquè és el que heu viscut.
Sí, sí, sí. Ha sigut més que res per això. Mon pare ja de petit em portava i bueno, anàvem, recordo, fer la travessa del Montseny amb els avis quan érem petits i des de llavors que... ha sigut sempre anar cap allà.
I la Laia també pertany al mateix club de la muntanya.
Jo també. Amb la família ja, amb el meu pare i mi mare, ja des de peques anàvem als refugis de muntanya a fer... per l'estiu, en comptes d'anar tant a aquest lloc, anàvem a fer una ruta de 7 dies. I jo què sé, mi mare de molt córrer per la muntanya, sobretot. Vaig fer atletisme en poc temps, també, el mateix club que tots. I això, curses de muntanya, m'agrada bastant. L'última que vaig fer fa uns quants mesos, l'Avorrec Extrem d'aquell costat. I sí, em mola molt la muntanya en general. Crec que tots ens junta una mica això. També, jo què sé, tenim un tiet que té un refugi, que abans també pujàvem tots, ens trobàvem allà i fèiem el burro, saps? Fèiem el senglar per allà. I ho portem tots. I la majoria de cosins van corrent i fan curses. Uns més de muntanya i uns més de carrer, però tots anem allà.
L'Anna predica que ha tingut una vida feliç, però no amaga que no ha estat una vida fàcil amb 5 fills.
Molta feina. molta. No va ser fàcil, no, eh? No va ser fàcil, però va ser bonic. Va ser bonic, perquè vaig tenir ajuda del meu marit, això no, ja no cal dir-ho. I la meva mare, com es va jubilar, perquè era mestra, com es va jubilar, també em va donar un cop de mà, la meva mare, sí. I llavors jo podia sortir més, podia sortir més. Jo treballava, a les tardes sempre feia alguna cosa de feina, sempre treballava, com ells es portaven a l'escola, anaven a l'escola, i jo sí, feia, sempre feia alguna cosa per guanyar algun centímet més. Perquè no, no, no és fàcil, eh? Criar 5 fills. Amb 6 anys i mig els vaig tenir, eh? Però estupendos. Estupendos i ara meravellosos.
I li demanem a l'Anna si la clau d'haver arribat amb tanta vitalitat als 90 anys és l'esport.
No, per mi és l'esport, eh? Per mi és l'esport. Sí, sí, home, clar, sí que he estat activa, però no... I, bueno, també m'he cuidat, eh? Cuidat amb el menjar, amb tot m'he cuidat, eh? Sí.
Sí. Hi ha gent que fa esport i es trenca, eh? I es fa lesions.
Sí, sí, no, no. M'he cuidat amb el menjar, també, eh? Sí, sí. Però, bueno, també he fet... Escolta, he anat amb el meu marit, havíem anat molt d'excursió allà a Grandets, eh? Havíem fet moltes coses. Sí, no... He passat una vida una mica complicada, però molt feliç. I continuo sent-ho, perquè estic voltada d'un remell de flors de tots colors. I estic bé.
Que és bona.
Bé, de fet, l'Anna, de Mataró, farà 91 anys a l'abril. Es cuida cada dia, vigila amb el que menja, però si entreu a la seva cuina, us penseu que trobareu un marbre ple de pastilles que es pren cada dia? Doncs més aviat no.
Això és calç, calç. Això sí que calç. Sí. I ara prenc una pastilla pel dolor, això sí, pel dolor, perquè hi ha moments que no sé, m'han canviat una mica el tractament, no sé, però prenc una pastilla pel dolor.
Ja està.
Ja està, sí, perquè no tinc colesterol, no tinc tot això, no tinc... Però també m'ho vigilo, eh? També faig bondat, eh? No menjo segons què, no faig bondat al moment.
De què s'està de menjar?
Ni de la beguda, ni de carns, ni de peixos, no, això no menjo gaire, a més menjo com vaig a casa dels meus fills, però no faig la vida molt natural i no, clar, no bec ni això, ni pensaments, coses fortes no les menjo, però això ho he fet sempre, això ho he fet sempre, perquè de petits érem naturistes. I gràcies a Déu, tots els meus fills també estan bons, encara que tenim alguna coseta, però...
No menja mai un tall de carn, una mica de pollastre, ous, això sí.
Sí, ous sí, ous sí. Com vaig a casa dels meus fills el dissabte o el diumenge, però no... Passo, eh? Hi ha una bona verdura, una bona amanida, fruita, això sí, fruita bona, amanides, verdura, sí, això sí, això sí. Això, amb això disfruto. Sí, puc disfrutar també, sí, amb uns canelons, sí, però si no ho tinc no passa res. Un bon plat de verdura i una amanida. I l'amanida, faig una bona amanida, llavors me la trituro una mica, per no haver estat tanta estona menjant. Li poso fruits secs, triturats a l'amanida, això sí, eh? I sí, sí, i m'ho menjo molt de gust. Perquè sempre tinc ganes, això sí, sempre tinc ganes.
No m'estranya, si no para quieta des de les 7 del matí, i jo esmorzaria, tornaria a esmorzar, i a l'hora de dinar encara tindria gana.
No, però ara, amb el dolor que he tingut d'això a l'esquena, sí, estic unes hores, aquí és el meu, aquí a tal vespre, me sento aquí. Però no m'agrada, estar tanta estona al sofà. No m'agrada, perquè m'engreix... No tinc la cintura que tenia abans.
Amb 90 anys diu que no té la cintura que tenia abans. O sigui, tu t'ho pots creure, Laia, que parli així una dona com ella?
Mare meva, iaia. Qui voldria tenir la teva cintura? Sí, tothom.
Està sentada, sí, sí. Per sempre no. Sempre he vigilat la meva figura. També me l'he vigilada, eh? Me l'he vigilada. Ja diuen, Anna, tu sempre estàs prima, estàs bé. Oh, bueno, però jo m'he controlat. Jo m'he vigilat molt amb el menjar. Que
si jo ara miro la cuina no trobaré gelats amagats, magdalenes sí, per sota. Ah, sí, gelats.
Gelats, que em diu.
Sí, gelats sí que en trobaràs. De cafè, gelats de cafè.
Magdalenes, galetes, tot això?
No, això no, no. Vaig molt en compte amb les coses dolces.
Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a fotrollir. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners. El
molt bé, Joel, molt bé.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Hi ha llibres on caben moltes nits. Hi ha una nit on caben tots els llibres. 75a nit de les lletres catalanes. Dissabte a la nit, en directe a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Ara que passa un minut de 2:15 de la matinada, com cada nit de dilluns a dimarts, aproximadament cap a aquesta hora arriba el moment de repassar els moments més destacats de la setmana anterior. Això sí, com sempre, a través de la mirada peculiar, intuïtiva, de l'Aina Grau. Bona nit.
Bona nit. El resum d'aquesta setmana té com a protagonistes les ametlles, el futbol i Roma. Combinació curiosa, oi?
Avui, per la primera i dolça volta, m'ha sorprès la blancor dels ametllers traient el cap per sobre del recés, l'or blanc de les monges caputxines.
Tu, Marta, ets de torrar les ametlles o ets dels que diuen posin 200 grams d'ametlles torrades a la parada del mercat? No tenia cap dubte que eres de les meves, de la segona opció. Parlem d'ametlles perquè l'Alba, que trucava des de Sabadell, ens feia aquesta pregunta.
Tinc moltes ametlles i les voldria torrar. I si les torno, se'm pelen. Jo, hi deu haver un secret, jo no sé.
Ah, que tens les ametlles crues, no?
Torrades al forn.
Clar, i quan les torra al forn, la pell no li cau.
No en salta, i aquí hi ha un secret que ja no sé.
El secret de torrar les ametlles i que salti la pell, això està bé.
Si l'haig de posar al forn, amb el forn que estigui engegat, que estigui calent, però jo poso, encenc el forn, poso les ametlles, i potser tampoc ho faig bé, no ho sé.
De seguida van sortir alguns secrets.
Jo volia donar un consell. Jo, per la meva mare, quan fèiem els panellets, quan les escaldàvem,
sí, escaldades,
les fèiem a pell escaldades. Però les fèiem assecar i les torràvem amb
clar, i aleshores ja seques, les torrava sense la pell, clar, perquè s'havien escaldat abans.
Sí. La poso en una paella i vaig donant toms, però ben plenes de sal. Al cap de 10 minuts, quan comencen per pategar, llavors les trec, les poso pan diari, les caragolo, perquè es queden tota la calentor, i després un sac de llana, i les deixo tota la nit, i us asseguro que es calen tot.
Les ametlles, sense la closca, s'han d'escaldar amb aigua bullint, i 5 minuts escaldades. Llavors s'escorren i es posen a la plàtera del forn, i el forn, s'ha de vigilar que no es cremin, però ja es van sentint que la pell peta, pec, crec, crec, i queden perfectes. Quan estan torrades, salta la pell, molt, si ho fa d'aquesta manera, li anirà molt bé. I quan es treugui del forn, llavors es emboliqui amb un paper de diari, una estona, fins que es refredin.
I d'ametlles a Roma.
Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau.
Viatgem fins a la capital d'Itàlia per fer-nos ressò d'una dita popular.
Els camins condueixen a Roma, d'on ve?
El Santi, des de Vilafranca del Penedès, ens va fer arribar la resposta per escrit a través del WhatsApp del programa. Hem demanat al nostre company, a l'Albert Duran, que hi posés veu.
La resposta està en l'amplada de les vies romanes. Els camins, les carreteres i fins i tot les vies de tren són d'origen romà. Malgrat que els romans no tenien tren, l'amplada de via internacional del tren té l'origen en l'antiga Roma, amb 1.435 mil·límetres. Per què? Doncs resulta que els romans feien les calçades d'acord amb la norma que hi cabessin dues mules amb els seus respectius carros, de manera que la distància entre les dues rodes del carro corresponia a l'amplada de les mules. Després de l'Imperi Romà, aquesta mesura no es va perdre, perquè la majoria de les calçades van seguir en ús. Una mostra la tenim a la Via Augusta, que avui dia es continua utilitzant. Així doncs, aquest fet va determinar no només la mida dels eixos dels carros, sinó també l'amplada dels camins i les carreteres i dels túnels, que va passar a ser la mida de la majoria de les calçades. Això va fer que l'amplada de vies per al ferrocarril fos també de la mateixa mida. Per tant, podem assegurar que d'aquí va sortir la frase «Tots els camins porten a Roma».
I parlant de Roma, la ciutat segur que porta molts bons records als aficionats del Barça, ja que l'equip, aleshores dirigit per Pep Guardiola, hi va guanyar la tercera Champions de la seva història. I parlem de futbol, perquè la setmana passada el Barça no va tenir la mateixa sort a la Copa del Rei i va caure a semifinals, però l'eliminatòria va generar una pregunta a la Roser, que ens trucava des de Ciutat Vella.
Sempre quan escolto partits de futbol, passa que parlen de els canvis que li queden o que té per fer l'entrenador, canvis de jugadors, i de les finestres que els hi queden. Jo entenc el que són els canvis de jugadors, però no sé què són les finestres.
El Sergi, que tornava cap a Manresa després de veure el partit al Camp Nou, li donava la resposta.
Doncs mira, les finestres són els moments en què pot ser canvis. És a dir, pot ser 5 canvis, però només en 3 moments diferents. És a dir, tot, cada entrenador triga quan els vol fer, però només, diguéssim, té 3 moments per fer canvis. Per tant, si en fa 5, doncs n'haurà de fer 2 o 3 en un determinat moment.
Clar, és a dir, en aquest moment tu has de fer més d'un canvi, perquè aquesta finestra, si el gastes només per un canvi, malament rei, no? Clar.
Ah, exacte, que és el que ha passat avui, que la tercera finestra, que era la substitució de Balde, per això li hem preguntat a Pedri si podia seguir o no.
Clar.
Perquè no quedaven més finestres.
El mundo está desordenado y huele feo. Estamos todos incurablemente enfermos. Lloramos como magdalenas. Esto es una condena. Tenemos que escapar. Esta alcantarilla va directa al cielo. Créeme, sígueme, ten fe.
Acabem, com sempre, recuperant una pregunta pendent de resposta.
De tot el que surt de les vivendes i de tot arreu, de les indústries, tot això que va al clavegueram i va al mar, què passa? Perquè la contaminació al mar hauria de ser horrible, no hauríem de viure peixos, ni podríem banyar-nos ni res. Com se soluciona això? Sempre m'ho pregunto.
És a dir, com funciona tota la xarxa de clavegueram que surt dels pisos o de les empreses? Per on passa perquè quan arriba al mar no hi hagi tota la porqueria, diguéssim, que és això, eh?
Clar, jo crec que de fet arriba al mar, bueno, triturada i tota la... no sé com ho fan, però bueno... Però, de tota manera, arribar al mar, això no torna a nosaltres. Vull dir, què passa en el mar perquè no hi hagi una contaminació horrible, perquè cada vegada hi ha més coses que s'aboquen al mar.
Ens ajudeu a donar-hi resposta?
Són 2:15. A veure, que tenim també el capítol de les preguntes contestades. I són mèdiques, eh? Avui mèdiques, eh? A veure, les preguntes mèdiques són les que més acostumen a fer-se al programa i avui en contestarem, de fet, 3 de cop, amb l'ajuda del doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, CanFic. La primera pregunta ens la feia l'Aleix des d'Esparreguera, Volia saber per quin motiu ens ronquen els budells. Doncs aquesta és la resposta del doctor Mestres.
Els sorolls dels budells rep el nom de bulborigma i es produeixen perquè els intestins es contreuen per moure el seu contingut. Aquest moviment fa circular líquid i aire. La barreja és la que produeix aquestes vibracions o, com diu l'oient, ens fa roncar els budells. Això es produeix durant la digestió i també en alguns moments quan tenim gana.
La segona pregunta és del Joan, que trucava des del barri de Vallcarca de Barcelona i està relacionada amb els mocs.
Els mocs, per què serveixen?
Resposta?
Els mocs tenen una funció protectora molt important. Per una banda, ens ajuden a atrapar microorganismes com bacteris o virus, per això quan estem refredats en fabriquem més, així com pols o contaminants ambientals perquè no arribin al pulmó. També contribueixen a humitejar l'aire que respirem perquè no ens ressegui les vies respiratòries.
I la tercera i última pregunta, també era de l'Aleix des d'Esparreguera, demanava per què ens creixen el nas i les orelles quan ens fem grans. Doncs això és el que respon el doctor Jordi Mestres.
El nas i les orelles no creixen quan ens fem grans. El que acostuma a passar és que el cartílag, que és el teixit flexible que els dona forma, canvia amb els anys, tornant-se més lax. La pell, a més, perd elasticitat i la gravetat és el que fa que es vegin més llargs.
Doncs, misteri resolt. Moltes gràcies, com sempre, al Jordi... al doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, per haver-nos ajudat un cop més a resoldre aquestes preguntes mèdiques que, com sempre, també esperaven resposta.
No és de la Xina ni del Japó. La rumba que coneixem no és de la Xina ni del Japó. La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món. La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món. La rumba neix al carrer, filla de Cuba i d'un gitanet. La rumba neix al carrer, filla de Cuba i d'un gitanet. I sa germana, que és la vanera, viu d'un xalet entre mariners. I sa germana, que és la vanera, somos nostre bon pastor, Costa Francs, la Guineueta, Sants Carmelo, Guinardó, Pobla Sec, Barceloneta, Meridiana, Hospitalet, Sant Adrià, Verdun, Roquetes, Vallebró, Les Corts, Sagrera, Horta, Coll, Trinitat, Vella. Veig el compàs i belluga els peus. La nena té un ritme inquiet. Veig el compàs i belluga els peus. I sa família de ritmes guapos viuen contents en l'estranger. I sa família de ritmes guapos viuen contents en l'estranger. La rumba neix al carrer, filla de Cuba i d'un gitanet. La rumba neix al carrer, filla de Cuba i d'un gitanet. I sa germana, que és la vanera, viu gronxadeta entre mariners. I sa germana, que és la vanera, marines. El cantón ve a l'Uruguai, la milonga és argentina, el bolero mexicà i la plena que és boricua, fabricant el guaguancó, que és un ritme de New York, neix el bugalú simpàtic, que és el ritme més mafiós. Montjuïc, Bomba, Mina i Sant Andreu, el Morrot, Coll d'en Cantunis,
Doncs aquesta era una de les cançons que ens demanava ahir en Josep Lluís d'Horta. Volia escoltar la rumba de Barcelona, la original, la del Gato Pérez. Doncs avui també ha estat el dia en què l'hem trobada i l'hem pogut escoltar. Va, que tinc sorpresa pels oients que us agrada escriure.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit. El mal parit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar.
Però va, fa una primera crida faig als oients del programa. Que vulguin participar, li direm a la Setmana dels Contes Ignorants. De què es tracta, això? Com sabeu, cada setmana dediquem els últims minuts de la Nit dels Ignorants a un autor o autora que ha publicat un llibre de contes. En fa la tria la periodista i dramaturga Anna Maria Ricard. Doncs de cara a la setmana de Sant Jordi, que va del 20 al 24 d'abril, per entendre'ns, en lloc de buscar un llibre ja publicat, us animem a buscar entre els vostres escrits o a escriure el vostre propi conte i relat i enviar-lo a la nostra, de dues maneres ho podeu fer, a l'adreça electrònica del programa, que és ignorants@catradio.cat, o bé per correu tradicional a la Nit dels Ignorants, Catalunya Ràdio, que és diagonal 614 080 21 de Barcelona. Entre tots els que rebrem, doncs l'Anna Maria Ricard, que és qui prepara aquesta secció dels contes per anar a dormir, en triarà 5 que llegirem abans d'acabar el programa, com fem cada dia, i sempre dediquem una setmana a un autor, doncs aquella setmana dedicarem els relats als oients. Teniu temps per escriure o per buscar entre les vostres carpetes, entre les carpetes físiques o entre les carpetes que teniu tancades en alguns ordinadors, de dir, això ho vaig escriure fa un temps, m'ho repasso amb bé de gust i fer-ho arribar a la Nit dels Ignorants. Nosaltres, l'Oriol, buscarà una música adequada, preciosa, com sempre, i llegirem el vostre relat dient qui l'ha fet i, si voleu, quan el veu fer, quants anys teniu, quan el veu fer. Teniu temps per escriure, avui ja és 10 de març, per tant, fins al dimecres 15 d'abril. Per tant, vol dir que un mes i 5 dies per poder regirar, remirar o inspirar-vos, si us ve de gust participar en aquesta setmana dels contes ignorants. Va, us animeu a escriure un conte abans d'anar a dormir?
La Nit dels Ignorants, un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
Totes les coses, les preguntes que es fan aquí a la Nit dels Ignorants, a la curta o a la llarga, o te les contesten o se solucionen. I això ho dic perquè ja fa molt de temps vaig dir que el pont de Marina i els pilons que hi havia amb unes xarxes, amb les reixes, i que no arreglaven, doncs ara, ahir vaig llegir el diari, que després de tant de temps els arreglen. O sigui, només per dir que gràcies a la Nit dels Ignorants les coses, ja dic, es contesten o se solucionen, a la curta o a la llarga.
La Nit dels Ignorants, Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa. El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana ens n'anem a dormir amb un dels relats del nou llibre de l'escriptora canadenca Margaret Atwood, que és l'autora del conegudíssim El conte de la criada o El conte de la serventa. Ara, Quaderns Crema, editat per Dudes al Bosc, un recull de 15 contes que ha traduït la Marta Marfany. I cada nit fem un capítol del conte que porta per títol La bruixa de ma mare, on s'endinsa una mica, ja veurem com acaba, en el gènere fantàstic. En el capítol d'ahir, la nostra protagonista, que té 15 anys, un dia li diu a la seva mare que és una bruixa, i la mare li diu que sí, que ho és, i que s'ho pren com un compliment. Es barallen perquè a la mare no li agrada el Brian, que és la parella de la protagonista. No desviïs el tema. En Brian ha de desaparèixer. Si no del planeta, almenys de la teva vida. Però a mi m'agrada, vaig contestar llestimosament. Era veritat, havia perdut el cap per ell, portava a la cartera una foto seva, que s'havia fet en un fotomatón d'una estació de tren, amb un petó de pintallavis que li cobria la cara sorruda en blanc i negre. Ja veig que sí, va observar la mare, però a l'univers tant li fa qui ens agrada. Li va sortir la torre, ja saps què vol dir això, una catàstrofe. La mare havia llegit les cartes del tarot amb Brian, sense ser-hi ell present, per descomptat. Havia fet un dels seus guisats amb l'olla de pressió i l'havia convidat a sopar, un acte sospitós en si mateix, com ell devia intuir, perquè arrufava les celles tota l'estona i responia a les alegres preguntes d'ella amb monosíl·labs. I havia apartat un bocí de pastís de poma que havia sobrat com a vincle entre ell i el món invisible. El bocí de pastís l'havia posat sota una safata girada i les cartes les havia col·locades a sobre. Tindrà un accident de cotxe i quan això passi no vull que hi siguis tu al seient del mort. Has de tallar amb ell. I no el pots impedir, l'accident de cotxe? Vaig demanar esperançada. Ja havia aturat un parell de desastres imminents que m'amenaçaven, entre els quals un examen d'àlgebra. El professor s'havia fet mal a l'esquena just a temps. No havia vingut a classe 3 setmanes senceres i jo havia pogut estudiar de debò. Aquesta vegada no, va respondre la mare. És massa poderós. La torre més la lluna i el 10 d'espases és molt clar. Li podries espatllar el cotxe, vaig suggerir. El cotxe d'en Brian ja era igualment una tartana, de tercera mà i amb el tub d'escapament fet malbé, i a més feia sorollets estranys sense motiu. No podia fer que li patés el cotxe? Llavors en Brian hauria de demanar a algú que n'hi deixés un. Qui diu que l'accident hagi de ser amb el seu cotxe? Em va donar el got de llet que havia omplert, es va seure a la taula de la cuina i va posar les dues mans a sobre amb els palmells cap avall, que, com molt bé sabia, era la manera de treure energia de la terra, i em va mirar de fit a fit amb els seus ulls verds. No sé quin cotxe serà, potser un de lloguer. Ara fes el que et dic. En resum, si et desempallegues d'en Brian, no es morirà. Però si no te'n desempallegues, es morirà, i segurament tu també. O acabaràs en una cadira de rodes. Com pots estar-ne tan segura? La reina de cors, ets tu. No deus voler tenir la seva sang a la consciència. Et sentiràs culpable tota la vida. Quina bogeria. No facis cas del meu consell, doncs, va dir ben tranquil·la. Es va aixecar, va fer petar els dits per alliberar l'excés d'energia terrestre i després va treure de la nevera carn picada i un plat de xampinyons trossejats. Tu tries. Va barrejar l'all i el julivert amb la carn, va fer-hi esclatar un ou i va afegir-hi pa ratllat i els xampinyons. Tot allò es convertiria en un pastís de carn. Tant de bo ara en tingués la recepta. Es va posar a barrejar-ho tot amb les mans, que, segons ella, era com s'havia de fer. També feia amb les mans la pasta de les galetes. No pots demostrar res de tot això, vaig replicar. Aquell any havia estat a l'equip de debat de l'institut fins que en Brian m'havia dit que era cosa de saberuts, però en realitat el que volia dir era que no feia per una noia. Ara jo feia veure que m'era igual, però en secret m'havia aficionat a l'estudi de la lògica i m'entusiasmava el mètode científic. Esperava trobar un antídot contra la mare? Segurament sí. Volies el jersei rosa d'Angora, oi? Va preguntar. Sí, i què? El volies i va aparèixer? El devies comprar tu. No siguis ruca. Jo no compro mai coses així com així. Segur que sí. No ets el conillet de Pasqua, vaig dir seca. La conversa s'ha acabat, va sentenciar amb una calma que feia esgarrifar. Canvia't els llençols del llit, que ja deuen caminar sols, i recull la roba bruta de terra abans que es podreixi. Les calces no són una estora. Ho faré després, vaig respondre tibant la corda al límit. Ara tinc deures. No em facis apuntar amb el dit. Va aixecar una mà del vol. La tenia empastifada de bocinets de carn crua i rosada de sang. Vaig tenir una esgarrifança. No volia que m'apuntés amb el dit. Apuntar amb el dit era la manera de dirigir un encanteri. La mare m'havia dit que antigament penjaven la gent per apuntar amb el dit o la cremaven en una barbacoa. La mort a la foguera era molt dolorosa. Ella en podia donar testimoni. Hi havia lleis que prohibien apuntar amb el dit. Si apuntaves amb el dit una vaca i es posava malalta, tothom sabia que estaves ficat fins al coll en la màgia negra. Vaig sortir de la cuina amb tota l'altivesa que vaig poder. No crec que ara pugui recordar com es fa. sortir altiva d'una habitació. És un do, tot i que avui en dia les adolescents sembla que l'hagin perdut. En canvi, continuen ploriquejant i fent ganyotes com feia jo llavors. Em vaig tancar l'habitació, em vaig fer el llit, també com vaig poder, vaig recollir la roba de feia uns quants dies i la vaig ficar al cove de la roba bruta. Teníem una rentadora automàtica nova, o sigui que almenys no em farien suar el safareig. Vaig treure els cabells del raspall i el vaig cremar al cendrer de vidre vermell que tenia per aquesta finalitat. La mare segurament vindria a inspeccionar el raspall i també la paperera per comprovar que no havia eludit les meves responsabilitats. Fins feia un any, la mare duia una cabellera llarga, pèl roja i daurada, recollida en un elegant monyo francès, però després se l'havia tallada amb les tisores de la cuina. Com la Kim Novak havia dit, a la pica de la cuina s'havia produït una conflagració, practicava el que predicava, a diferència d'altres pares, i la casa havia fet pudor de gat socarrat durant dies. Gat socarrat era una expressió seva. Jo no havia ensumat mai un gat socarrat, però ella sí. Segons ella, antigament els gats morien socarrats al costat dels seus amos. No servia de res enfrontar-s'hi. Tampoc podia fer l'orni. La mare tenia ulls al clatell i els ocellets li xerraven coses. Havia de renunciar a en Brian. Vaig plorar. Adeu a l'olor de la loció d'afaitar All Spice i a la de tabac i a la de les samarretes blanques acabades de rentar. Adeu a la respiració accelerada al cine durant els números de ball de musicals. Adeu a donar-li les patates fregides que em sobraven de l'hamburguesa i després que em fes petons olioses amb un gust de patata. En sabia tant de fer petons, era tan ferm quan l'abraçava i m'estimava, però no ho deia, cosa que era admirable. Dir-ho hauria estat de tou. Aquella mateixa nit, al cap d'una estona, li vaig trucar per dir-li que dissabte al vespre, que havíem quedat, no hi aniria. No li va fer cap gràcia. Per què? Em va demanar. No podia explicar-li que la mare havia consultat unes cartes velles amb dibuixos estranys i havia predit que es moriria en un accident de cotxe si sortia amb mi. No volia alimentar més rumors escolars sobre ella. Ja n'hi havia massa. No puc sortir amb tu, li vaig dir. Hem de tallar. En tens una altra? Va preguntar en to amenaçador. Li trencaré la cara. No, li vaig respondre. I vaig posar-me a plorar. M'agrades de debò, no t'ho puc explicar, és pel teu bé. M'hi jugo el que vulguis, que és per la boja de ta mare, va dir. Vaig plorar més fort. Aquella nit em vaig esquitllar a fora del jardí, vaig enterrar la foto d'en Brian sota un arbust de lilàs i vaig demanar un desig. El desig era recuperar-lo com fos, però els desitjos que la mare no sentia no es feien realitat. Segons ella, jo no tenia el do. Potser el desenvoluparia més endavant, en descobriria el truc, per dir-ho d'alguna manera, però de vegades se saltava una generació, fins i tot dues. A diferència de la mare, jo no havia nascut amb la flor al cul. Era el destí. L'endemà a l'escola parlaven en veu baixa, vaig intentar ignorar els xiu-xiuejos, però no vaig poder evitar sentir alguna frase. Està ben grillada, li falta un bull, està tocada del bolet. I la pitjor, no té cap home a casa, què se'n pot esperar? Al cap d'una setmana, en Brian ja sortia amb una tal Susie, tot i que continuava llançant-me mirades de retret. Jo em consolava amb diverses versions del més virtuós altruisme. Gràcies a mi, el cor d'en Brian encara bategava. No vull dir que no m'ho passés malament, però... Uns quants anys després, en Brian es va convertir en traficant de drogues i va acabar estès a la vorera amb 9 bales al cos. O sigui que potser la mare havia encertat la cosa principal, però s'havia equivocat en el moment i en el mètode. Deia que podia passar, era com una ràdio, l'emissió podia funcionar perfectament, però la recepció podia ser defectuosa. Cap home a casa, descrivia la nostra situació. Per descomptat, tothom té un pare, o com en diríem avui, un proveïdor d'esperma, perquè la paternitat, en l'antic sentit del terme, ha caigut en descrèdit. I jo també en tenia un, tot i que en aquella època no sabia segur si el meu pare era el que se'n diu viu. Quan tenia 4 o 5 anys, la mare em va explicar que havia convertit el pare en el nan del jardí que tenien al costat de les escales. Era més feliç així, deia. Com a nan de jardí, no havia de fer res, ni tallava gespa, la tallava fatal, ni prendre cap decisió, cosa que no suportava. Només havia de gaudir del temps. Quan jo l'estovava amb alguna cosa que d'entrada m'havia negat, la mare em deia, demana-li al teu pare. I jo arrencava a córrer i m'arraulia al costat del nan del jardí. Puc menjar-me un gelat? Li suplicava. Estava convençuda que ell i jo teníem una espècie de pacte. Ell sempre seia al meu costat, no com la mare, que només estava del seu propi costat. Què t'ha dit? Em preguntava la mare quan tornava a entrar. Ha dit que sí que puc. Estava bastant convençuda que havia sentit una veu ronca murmurar des de dins del rostre de pedra, somrient i barbut. Molt bé, doncs, li has fet una abraçada? Sí, sempre abraçava el pare quan em donava permís per una cosa en principi prohibida. Ben fet, cal donar les gràcies. Vaig haver de deixar estar aquesta fantasia naturalment. Doncs fins aquí el capítol d'avui de La bruixa de ma mare. Demà sabré com continuar. Us deixem amb les notícies de les 12, de les 2. Demà tornem a les 12, això sí. Adéu-siau, fins demà, bona nit.